ABC ラグビーのファンクラブ。
Un espejo, por supuesto. Lo dije también el primer día, ¿no? Que es imposible y yo creo que no habrá nunca nadie como José, y cualquiera que le quiera imitar o ser igual que él va a fracasar, y eso yo también lo entiendo y lo he entendido desde el primer día. Creo que mi éxito será ser yo mismo, y evidentemente dentro de ese ser Álvaro Arbeloa, pues hay una parte importante de la influencia que tuvo José en mí y de todo lo que significó y de todo lo que pude aprender a nivel futbolístico, a nivel táctico, organizativo, comunicativo. Pues he intentado aprender muchísimo de él, pero bueno, pues aquí estamos. Mañana nos veremos las caras. Yo creo que al final lo importante son los 90 minutos. Sé que él va a querer ganar el partido, sé lo competitivo que es, evidentemente, pues yo también, y lo más importante va a ser eso, ¿no? Esos 90 minutos.
Vaya ridículo del Real Madrid en Lisboa. La pregunta ahora es quién tiene la culpa. ¿Arbeloa? ¿Pintus? ¿Los jugadores? ¿El que ya no está? ¡Qué bueno es Mourinho! Empezamos.
Le persigue un olor. Un olor a muerto.
Yo digo, huele a muerto.
Huele a muerto.
Señoras y señores, amb ustedes, com cada dia de cada dia, el que faltava de vacances. Oi, 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 oi. Aquí huele un poco a muerto, ¿eh? Sí. Huele un poco a muerto. Déu-n'hi-do, eh? Com es va parlar de futbol ahir. Parlarem de futbol i de moltes altres coses aquí al que faltava de vacances. Amb l'Àlex Santamaría. Hola, què tal? Hola, què tal? I Àlex Santamaría. Hola, què tal? Hola, què tal?
Hablando de fútbol, siempre hablando de fútbol.
Sí, és un dels defectes que tenim en aquest programa. Quan toca parlem de futbol, de fútbol. Anem a... I evidentment avui no sé... Home, aviam, tampoc no ens posem tremendos. A Camp Madrid no sé si serà un bon dia, o per la gent del Real Madrid no sé si serà un bon dia, però ojo al dato, perquè aquí s'està dient que si el Topocho, el Topocho, recordem el Topocho, eh? El Topocho, que era un jugador, em sembla.
Por último, Atlético de Madrid tiene algún cambio en sus planes después de este empate respecto a Topocho?
No, Topocho. Estamos trabajando, que es un jugador, ¿no?
El Topocho, efectivament. Bueno, el Topocho, recordem per si algú no d'allò, és els 8 millors equips d'aquesta lligueta de la Champions League de futbol, que ahir es va disputar en l'última jornada, teòricament, tots els equips a la mateixa hora. Bé, tots menys el Real Madrid, que és el que es va jugar un quart d'hora més tard. No sé qui, de qui va ser la decisió, eh? Aquestes coses que... Però no li va sortir del tot bé, no, al Madrid, perquè, efectivament, va ser el Benfica de Mourinho el que va aconseguir... aviam, donar-li una lliçó, un repasito por delante, por detrás, por arriba y por abajo a Arbeloa, el gran admirador de Mourinho. Si de fora vingueren i de casa tragueren burro. ¿Quién necesita comer? Cría cuervos. Però en aquest cas és al revés. Cría maestros y te sacarán los ojos y lo que no son los ojos. Déu-n'hi-do, el fútbol és així. El fútbol és emocionant. Dèiem que semblava que els equips que havien aconseguit classificar-se entre els 8 primers, bueno, havien aconseguit una gran cosa. Bé, sí, descansar dos partits, que toca tal com està tot, però vaja, ja sabeu els experts i expertes en la matèria que el Barça, tot i haver-se classificat en 5è lloc, que és un gran mèrit, doncs resulta que li podria tocar el Paris Saint-Germain en la següent ronda. Vull dir que no sé ben bé l'avantatge, no sé per on està, eh?
És una autèntica mierda.
Bueno, pues, efectivament, hi ha gent que està... és visceral en aquest aspecte, per opinions colors. Però jo del futbol també em quedo amb coses xules, perquè la gent diu, ui, no, el meu fill jo no el porto al futbol perquè hi ha un ambientillo, bueno... No, millor que faci atletisme o algun altre esport. Bueno, està molt bé, i tant. Però també he de dir que hi ha brots verds. Recordeu el document que vam oferir fa unes quantes setmanes que precisament recollia la tàctica d'un àrbit de futbol que s'havia fet viral i que els hi deia això als pares abans de començar un partit de promoció.
Es necesario que entre todos y todas hagamos famoso a este árbitro de fútbol juvenil.
Te voy a pedir un par de minutos para recordarle normas básicas de la liga, de lo que queremos, del protocolo que tenemos para cada partido. Siempre buscando la felicidad de los niños y niñas que jueguen y que estén lo más a gusto posible y colaborar todos para ellos, ¿vale? Que es lo más importante. Si hubiera una falta de respeto, que lo más probable es que no la haya, pero el protocolo está ahí para eso. Si hay una primera falta de respeto, paramos el partido. Yo avisaré a los entrenadores para que se acerquen aquí conmigo y recordemos, por favor, esto no puede pasar de ninguna manera, ¿vale? Si hubiera una segunda falta de respeto, el partido tiene que acabar en ese momento. ¿Vale? Y además contamos como si fuera falta de respeto el hecho de que haya padres, madres, aficionados, alguna persona adulta que no sean los técnicos que esté dando instrucciones. Juega por aquí, no, pero tú chuta, pero tú tira, pero tú corre. No. Ustedes tienen que animar, que ellos estén a gusto, que se lo pasen bien, que se vayan contentos, pero presionar para que hagan esto o aquello. Así ellos no se divierten, no aprenden, y esto está para otra cosa, ¿vale? Entonces esto es lo más importante que tenemos. Ustedes pueden ver, animar, respetar, que es lo que decimos en el 090, el bar de la afición. Ver, animar, respetar, crear buen ambiente, y además yo personalmente les pediré a ellos y también a los entrenadores de algunas jugadas, lo que llamo el bar de la honestidad, que si me equivoco, por favor que me lo digan. Que hay veces que ellos saben que le han dado el último, pero yo no. Entonces, es tan fácil como le he dado yo. Hay que fomentar en ellos la deportividad y no la trampa, que es lo que muchas veces vemos en la tele, pero que está fatal. ¿Vale? Que esto está para aprender, para divertirse y para que ellos crezcan felices y sean mejores personas. Ya está, nada más. Es lo único que queremos. ¿Vale? Muchas gracias a todos.
¡Bravo!
Como habéis visto, es un ejemplo a seguir. Compartid el vídeo y a ver si cambiamos de una vez los insultos dentro de las gradas de fútbol, porque no estamos enseñándole nada bueno a los más pequeños. Gracias por este mensaje que han lanzado. máxima difusión y todo mi apoyo y mi cariño a esta gran persona. Ninguna agresión sin respuesta, ningún pavoso con dientes.
Ole! Veus com també hi ha vida més enllà? Com hi ha brots verds, com hi ha esperança? Jo, és un document que de tant en tant m'agrada recordar i compartir. Va aparèixer a les xarxes fa algun temps i aquest àrbit s'ha convertit en viral, és molt famós, gràcies a aquests speech que deixa anar tant a jugadors com a, com a públic, en aquest cas com a pares i mares.
Lo domingo por la tarde en la mayor de mi afición, me gusta el fútbol.
Crec que era aquest mateix àrbit que també, en els seus inicis de partit, parlava la canalla. Què, voleu seguir escoltant-lo? Doncs vinga, va.
Sí. Vale, chicos. Blanca, vale, empezamos en la liga.
Era un altre àrbit, era un altre àrbit.
¿Habéis escoltat amistosos hasta ahora? Venga. ¿Alguns posades no encara? No passa res, avui l'utilitzarem com a tal. Vale? La idea, nois, al darrere. Sortirem a jugar, sí? Algú sap per què hem vingut aquí avui nosaltres? Per jugar a futbol i alguna cosa més? Com et dius tu? Fantàstic, Víctor. Hem vingut a jugar i a divertir-nos, sí? Qui acabi guanyant, qui acabi perdent, és el de menys. Ok? Ara sortirem acompanyats com a la tele, amb una fila, i sortirem fins allà davant, fins a la línia de fora del joc, més o menys, i saludarem els pares que ens han vingut a veure. Vale? Ah, un moment, sí, Alba. La gent que ja l'agrada ha vingut a veure'ns. Vale? Bueno, a vosaltres, més o menys. Sí? Obrim l'orella quan aplaudeixin i quan ens animin. Quan critiquin, la tanquem. Ok? Fem cas a la gent que hi ha a la banqueta. L'Aitor, en Cala, en Carles i en Pol. Sí? Els de la grada no cal que indiquin. Ells que aplaudeixin i que disfrutin de nosaltres. Ok? Vale, per acabar, sempre que xuteu a porteria marqueu un gol?
No sempre.
No sempre. A vegades què passa? Que us equivoqueu, no? A mi també em pot passar a vegades. Sí? Que pite alguna cosa i que m'hagi equivocat. La parlem durant el partit i ja està. Vale? Sortim acompanyats cap allà i ens posarem allà. Vale?
Ole, 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 el meu ídol, també, un altre àrbit. Un altre àrbit del meu ídol. Aquest és català. I com aquests molts, i si aquestes coses que es diuen als camps de futbol es graven i es difonen, doncs millor que millor. Nois, hem començat parlant de futbol, però ens hem quedat amb bon rotllo al final, no? Hombre, me gusta el futbol. Sobretot quan perd el Madrid. Apa, ja està.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Ole, 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 ole. Doncs Melendi que feia de les seves. Bueno, i ja sabeu, avui hem dit que parlar de futbol, de Champions, i d'aquestes coses era... no era un bon dia pels seguidors del Real Madrid, però és que tots aquests canals d'internet que es dediquen sempre a parlar del Madrid, que és l'equip invencible i tots aquests, no tenien el seu dia. Per exemple, comencem en Des de la Grada. Com comença el seu speech Des de la Grada després de la, segons ells, humillació històrica?
¿Sabes lo que pasa cuando en Europa te crees más listo que el fútbol? Que el fútbol te pone en tu sitio. Oh. Y si te llamas Real Madrid, lo hace con humillación histórica. Oh. El Madrid venía a Lisboa convencido de que el top 8 estaba hecho, de que Arbeloa ya era el nuevo Zidane y de que Europa iba a seguir regalando noches cómodas como en Liga. Pues no, Europa no perdona, Mourinho tampoco. Y hoy ha sido una lección. Porque el Madrid no solo ha perdido cómo, cuándo y contra quién. Ha perdido 4-2, ha perdido el top 8 y ha perdido en el minuto 97 con el portero del Benfica marcando de cabeza. ¿Cómo humilla Mourinho a Arbeloa durante todo el partido leyéndole cada cambio y cada momento? ¿Por qué Vinicius vuelve a salir retratado en Europa cuando el partido se pone serio? ¿Qué dice este partido de Mastantuono que se cree estrella antes de tiempo y desaparece cuando quema el balón? ¿Por qué Asensio pierde los papeles? Se cree Sergio Ramos y acaba expulsado por no saber perder. ¿Y en qué momento el banquillo del Madrid se rompe del todo con expulsiones, nervios y protestas sin control? Quédate hasta el final porque vamos a repasar minuto a minuto cómo el Madrid pasó de creerse clasificado a quedarse fuera del top 8 con una imagen que les va a perseguir toda la temporada.
Bueno, avisa navegants. El Madrid, amb tot, està un punt del Barça a la Lliga i de moment classificat per la següent ronda de la Champions. Però ja és humillació històrica, gran fracàs en Europa. Buah. Sí, les coses són tremendes, ja se sap. Perquè... un altre, Látigo Serrano, un home que amb els seus seguidors doncs, sempre està allò, viva Madrid, viva el Madrid. Com començava Látigo Serrano el seu speech avui?
Becarios no, amigos. Becarios no.
Becarios no.
Becarios no. O sea, no puede estar en Real Madrid en manos de becarios. Empezando por el entrenador, que evidentemente es un becario porque es su quinto partido en el fútbol profesional. Y le ha cogido Mourinho y le ha hecho un planteamiento que cualquiera podría haber adivinado. ¿O es que es sorprendente que el Benfica plantee un partido de pierna fuerte? Planteó un partido a dar patadas, planteó un partido a intimidar a Vinicius y a Mbappé desde el minuto uno. Si es que eso cualquiera, y Arbeloa conoce a Mourinho, cualquiera que le conozca, jugando el Benfica de local, era una evidencia que el partido iban a pintar bastos, que iba a ser un partido para mayores. ¿Qué narices hace Arbeloa poniendo a Arda Güler de titular en ese contexto de partido? Però, chico, mete a Camavinga al mediocampo.
Doncs sí, les coses són així. Bueno, de fet, recordem, té molta raó aquest senyor quan diu planteamiento de Mourinho a dar patades i no sé què. És el que fèiem al Real Madrid. I el principal executor era un tal Arbeloa. Becarios no. Gran frase. Va, doni-do, La cosa... Becarios no. I Pedrerol, el becario, començava així.
Vaya ridículo del Real Madrid en Lisboa.
Vaya.
La pregunta ahora es quién tiene la culpa. ¿Arbeloa? ¿Pintus? ¿Los jugadores? ¿El que ya no está? ¡Qué bueno es Mourinho! Empezamos.
Ya, frase...
Bueno, pues es una noche...
Espera.
Muy triste.
Chiringuito, vamos al chiringuito.
Porque hay una parte que a lo mejor luego me arrepiento, ¿eh? Y el fútbol da muchas vueltas, pero hay una parte dentro de mí, muy al fondo, que me dice... Edu, quizá hay que empezar a dejar de creer este año en este vestuario. A lo mejor el fútbol es así, pero veo demasiados problemas. No es solamente una cuestión de actitud, es... No hay fútbol, Madrid no juega nada. Seguramente Xabi Alonso no era el mejor entrenador, pero no estoy seguro de que Arbeloa esté capacitado por experiencia, porque es lógico. Al final, Arbeloa ha estado en el Castilla 4 meses. Es madridista y tiene experiencia como jugador, pero no sé si, no lo sé, tengo muchas dudas si Arbeloa puede llevar a estos chavales.
Recordem que tots aquests són els que aplaudien perquè Arbeloa anava a les rodes de premsa i es parava davant dels trofeus del Real Madrid a plantar-se allà firmes com si es tractés del general, capitán general de les Nacions Unides. Tots aquests... Recordem que el Chiringuito també és un programa amb àmplia experiència en vaticinar aconteixements. Per exemple, no fa gaire que quan el Barça no acabava de jugar del tot bé i precisament va ser derrotat pel Real Madrid en la primer partit que es va fer el Santiago Bernabéu, el Chiringuito plantejava preguntes com aquesta.
¿Quién acabará mejor la temporada, Xabi Alonso o Hansi Flick? Mm. Vamos.
Flick no acaba la temporada, el vestuario se ha apoderado de él. Xabi Alonso.
Por favor.
Xabi Alonso, el mejor entrenador de la liga. Xabi Alonso ganará títulos, Hansi Flick este año rasca bola.
Alonso enderezará al equipo.
Hay que mojarse.
Xabi Alonso que ganará la liga.
Xabi Alonso por goleada. Flick. Olé. At home.
Yo confío que a Flick, pero a Xabi Alonso no le irá.
Creo que rescaten.
No cierto ni una.
No cierto ni una. El Chiringuito. Sí, señor. Programa de solvència contrastada. I és que, senyores i senyors, ja no és lo d'antes. Ja no es fa el futbol que es feia antes. Aquelles transmissions amb so telefònic, aquella màgia, aquells partits d'Europa com aquest. Això, José Félix Pons, transmetent telefònicament. Perquè només hi havia enllaç per una línia microfònica i aquesta l'ocupava, evidentment, doncs, la transmissió principal, que era en anglès. O... Gol! Gol de...
A los 4 minutos y medio.
Ah.
Sánchez.
Acaba
de marcar el primer tanto.
Aquest sí que era el Barça europeu, home.
Ahora un poco de desplazamiento de fuego hacia las alas. Y el delantero centro, Bomer. De nuevo Bomer. Artola se le escapa la pelota. Y el gol del empate, señoras y señores, conseguido por Klaus Allof, el número 10.
Eran otras formas de transmitir los partidos, sí, señor. Señoras
arranca
y señores.
De Carrasco. No tiene, sin embargo, a nadie que la apoye. Atención, Carrasco ya dentro del área. Y penalti.
Venga.
Penalti.
Penalti.
El señor Caroli Palotay ha indicado penalti del equipo alemán.
Em paro aquí un moment, que el senyor Caroli Palotay, que era un d'aquells àrbits que tothom coneixia, hi ha hagut diversos àrbits famosos al llarg de la història, però, sens dubte, Caroli Palotay, ja només pel tema del cognom, doncs va ser un gran emblema, una gran icona. De fet, jo, de petit, l'únic que coneixia era Caroli Palotay, era el de sempre. José Félix Pons, la meva admiració.
Intención en el lanzamiento, lanza Rechac.
Oh.
¡Qué lástima, señoras y señores!
No.
Ha lanzado Rechac, un hombre con una característica habilidad.
Pues
Rechac.
No.
Neskens.
Oh.
Gran que la a la izquierda.
Neskens.
Al Baladejo también ahora al ataque. Atención, Rechac. Carrasco estaba dentro del área, le pilló un poco la pelota contra pie. Atención. Y Asensi, ¡gol! Asensi acaba de marcar a los 34 minutos el segundo tanto para el Barcelona. El Barcelona marcó los goles Sánchez a los 4 y medio y a los 34 Asensi. Atención, atención, Gil acaba de marcar el tanto del empate.
¿Qué pasa?
41 minutos y Gil, en un fallo tremendo de toda la defensa del Barcelona, ha conseguido el tanto del empate. Recordemos, señoras y señores, que el Barcelona empezó bien en esta final. Neskens subiría ahora en la parte izquierda de la defensa, pero yéndose en realidad al ataque. Atención, Rechac, atención.
Atención.
Y Rechac.
M'agrada molt les transmissions. Descrivien perfectament el que passava. Atención, 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 gol.
Señores, acaba de conseguir el tercer tanto para el Barcelona.
Vale.
Minuto 13.
Venga. ¿Ya més?
Smith. Neskens.
Hostia, sí.
Y la porfía de Neskens.
Porfía.
Gran pundonor levándose la pelota sobre Carrasco. Atención, arrancando en posición perfecta. Continúa Carrasco con Valtes. Krankel. Buen pase. Atención, Krankel. Y gol.
Krankel, ahora sí, ¿no?
Señoras y señores, acaba, creemos, de sentenciar la final de la Recopa.
En 4-2. Espera.
Klaus Allof, un remate. Gol. Y finalmente el número 11 marca el tercer tanto.
Con fortuna de Düsseldorf.
Aún más el dramatismo en la eliminatoria. Ripé. Y ahora.
Ahora sí.
Ahora, señoras, ahora sí. Señores, ahora indica sí. El final del partido. Se llega pues al término de estos emocionantes, tremendos y dramáticos.
Això sí que era futbol europeu, home.
Con el justo triunfo del Fútbol Club Barcelona, arropado por una masa de socios impresionante.
Uy, sí.
Ahí está Martínez precisamente en el centro. Hubo un trastoque de la táctica y Asensi se convirtió en el hombre libre.
Muy
el
bien.
Momento feliz de Asensi. De toda la afición española y en particular de la afición de Cataluña con el Fútbol Club Barcelona, que ha logrado vencer en esta gran final a un gran equipo como es el Fortuna de Düsseldorf.
Molt bé, molt bé. I un gran record pel gran José Félix Pons. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo personalment. Ell era de Capellades, precisament, i va ser una de les veus emblemàtiques de les transmissions de tot, de futbol, de bàsquet, del que fes falta, de Televisió Espanyola. Hi ha prou de futbol, eh? Una cançó que té un títol elaborat, sens dubte. No sé si heu adivinat que parla de futbol. De Cali i el Dandy, la cançó es diu Gol. Bueno, doncs sí, crec que l'haureu adivinat, per si en cas jo ho dic, perquè és que, clar, són títols i tenen tants dobles sentits aquestes cançons. Una cançó que parla de futbol i es diu Gol. I ara parlarem de cotxes i d'autopistes. I una cançó que no sé si endivinareu, que parla de cotxes... Bueno, d'autopistes no, parla de cotxes, o del que fes falta. El Auto Nuevo, una cançó de Los Payasos de la Tele.
¿Una canción del Auto Nuevo?
¡Sí! Pues ponemos contacto... ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Ponemos primera y nos vamos ya!
Venga. que l'auto de papà que en aquells temps corria més que ara.
Que no sueles tener en el auto de papá. Nos iremos a pasear. Vamos de paseo.
Perquè el tema trànsit últimament no, tampoc està gaire en pau, no? A banda dels talls d'autopistes i de més, recordem que ja abans de festes nadalenques va aparèixer el tema de la llum d'emergència, la UV16 aquella que tothom hem de comprar, la normativa és clara, però no està clar si s'aplica o no s'aplica, o si es posen les multes ja, si no, i a més hem vist un munt de vídeos que la veritat ens demostren ben clarament que la compra és bastant un fiasco, eh? Vull dir, aviam, parlem en plata. A més, hi ha molts llums homologats, que, però evidentment hi ha que són més bons i hi ha que són més justets. I els bons no ho sé, però els justets que valen una pastarrufa, gansa, doncs resulta que, aviam, advertir de la presència del vehicle, no sé si l'acaba d'advertir, de nit, evidentment, però de dia... Bueno, total, que el tema del trànsit a Catalunya i a tot Espanya no és que estigui molt, molt, molt de festa, per dir-ho d'alguna forma. A Catalunya menys, òbviament. Recordem que tenim una autopista de 3 carrils de ja fa 40 o 50 anys com a única via de connexió entre Europa i Àfrica que passa pel Penedès i que per aquest motiu teníem un dels peatges més cars d'Europa i, per tant, gent com els habitants de Gelida van haver de patir durant molts i molts anys el tram de peatge més car del món mundial. Diguem... Espanya ens estima. Aquesta seria la frase, una mica... Espanya ens estima, directament. I que durant tot el període de peatge de Martorell, jo no sé per què alimento la teoria de la conspiració, perquè no és gens justificada, diguem que es va retrasar uns quants anys l'autovia A2 pel pas per la Panadella. Se'n recorden, vostès, que no ens feien el pas de la Panadella ni pa Dios? Perdoneu l'expressió, però arriba un moment que... O, per exemple... No s'ha construït cap carretera en condicions que uneixi Vilafranca, per exemple, amb Sant Sadurní, Gelida i Martorell, més enllà de les carreteres existents que, bé, tu mateixa, eh? Vull dir, si vols anar de Sant Sadurní a Gelida i de Gelida a Martorell, bé, o anaves a matar-te o pagaves religiosament els trams més cars d'Europa, perquè recordem, bueno, pues que... Això mateix. Sempre hem tingut, doncs, unes infraestructures meravelloses aquí a Catalunya que no sé de què us quejais. Doncs bé, el director de Servei Català de Trànsit, recordem que ahir va informar que el Ministeri de Transports va decidir tornar a tallar l'AP7, un fet que vam informar puntualment durant tota la tarda i també al Penedès Vespre en aquesta emissora amb Ràdio Vilafranca, perquè evidentment, és Penedès Televisió, perquè evidentment és un tema que tornava a posar amb escac mat, per dir-ho així, el trànsit entre Martorell i Vilafranca. Recordem que, bé, m'imagino que hi ha uns quants vilafranquins i penedesenques que fan servir la P7, perquè sí, en el circo de país que estamos no hi ha cap infraestructura més. Ai, us en recordeu la connexió de l'A2 amb la P7 sentit Girona? Que era aquell pont que es va construir i durant tants i tants anys primer estava a mig fer i després va estar acabat, però durant pràcticament 2 anys no es va inaugurar? Aquí vam fer un estudi, tot casualment, mentre hi havia la peatge de Martorell, però casualment, no té res a veure una cosa amb l'altra, evidentment. Estamos hablando del circo de España. I vam fer una mica de càlcul de durant tots aquells 2 anys en què la infraestructura va estar acabada però no inaugurada i per tant no es deixava passar, quants peatges es van pagar de més i van engruixir les butxaques d'algú, m'hi imagino. I vam fer un càlcul i sortien milions d'euros. Ves tu, la decisió de no inaugurar aquell pont va suposar que durant 2 anys es recaptessin milions d'euros que es podien haver estalviat els conductors i conductores d'aquest país si el pont estigués inaugurat. Però res, insisteixo, tot són teories de la conspiració. Però, noi, com estem en aquest país, eh? ¿Cómo están ustedes? Bien, en el circo de España. Seguimos, amigos. Torna a estar tallada la P7, Martorell, Gelida, sentit sud. I el que podrem fer és fer el macarra, fer l'hortera, però no anar a toda hòstia per la carretera. Està tallada.
Oye, tú que me miras, es que quieres servirme de comida. Soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hòstia por la carretera.
Sí, senyores i senyors, quan parlem de vehicles i de circulació i d'autopistes i carreteres, home, per inaugurar infraestructures no, eh? Ara, per tallar-les, el que faci falta. Però bé, hem de dir que... potser abans encara estàvem molt pitjor. I si no, que li preguntin a les dones. Mireu, mireu com tractaven a les dones els del Nodo quan hi havia dones que començaven a ser taxistes.
En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo débil.
Veus? Al llamado sexo débil. Ja comencem bé.
Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Y para que no incurran en peligrosas transgresiones, se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer, entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador. Señorita, ¿está usted satisfecha? Suponemos que a sus vecinos de aparcamiento les pasará todo lo contrario. Las calles no deben ser una pista de carreras. Sin moderación y prudencia no se puede circular. La falta de respeto hacia los discos trae como consecuencia la intervención del guardia rector del tráfago. Pero ella piensa que lo ha desarmado con una sonrisa. Suposiciones vanas. Se para cuando, dónde y como quiere. Y así se gana la reprimenda de otros conductores con más justo sentido del respeto. Sin hacer caso a nada ni a nadie, sigue conduciendo, fiada siempre más en su buena suerte que en las normas de la circulación. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina.
Claro, claro, claro. Sí, senyor, recordem que, clar, amb aquest il·luminat, doncs, o aquest, o el que va fer el guió, diu, hombre, lo que no se debe hacer, que un cotxe sea un tocador, eh? Com diuen, bueno, les dones només posen, clar, els homes lo que feien era que fos un lloc de porcs, eh? I, a més, uns cendrers plens de cendres i de colilles i de borilles i de no sé quantes coses. Això sí, si és un tocador, és muy inconsciente. Ai, 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 les coses que passen. Doncs sí, està fent sol, menys mal, perquè la culpa de tots els mals que ens passen és que plou. Tal com van dir el dia d'ahir, sembla que s'extén i es normalitza la teoria i l'argument, segons esgrimits pels polítics responsables de torn, de que la culpa de les esllavissades i els talls de tren i d'autopistes es produeixin és perquè ha plogut molt. Doncs bé, home, si a mi m'ho plantegen com una circumstància, doncs sí, ha plogut molt. Recordem que el senyor Óscar Puente, ministre d'Infraestructures i Foment i no sé quantes coses de Madrid, ja va dir en una entrevista abans d'ahir de que, hombre, en Catalunya havien llovido no sé quantos litros i, claro, esto havia sido un récord i tal. Bé, matisar, segons la gent de la meteorologia, responsable de la meteorologia a Catalunya, de que aquestes xifres de rècord s'han produït només al municipi de Granollers i que la resta de municipis i d'indrets de Catalunya, doncs, ha plogut molt. Però vaja, dins d'uns marges raonables. És més, el pont que es va esllavissar amb un lateral a Gelida, doncs mostra que la pluviometria en aquest indret tampoc és excepcionalment grossa, i més tenint en compte que no va ploure de forma torrencial, sinó que va anar plovent. Que sí, que la gent experta diu que aquestes coses poden afectar, però home, atribuir la culpa de que hi hagi hagut aquests talls a la pluja, doncs és una brama que també el president en funcions de Catalunya, en la sessió d'ahir al Parlament, també va argumentar. I és que, clar, tot es produeix perquè ha plogut molt a Catalunya. Doncs a partir d'ara, no sé, el Marc Paredes, per exemple, jo és que el veig que començaré a mirar diferent. A més, serà responsable de tots els mals que ens passen en aquest país. Vigileu, vigileu! Vigileu, vigileu, perquè els mals d'aquest país... Clar, ja vam argumentar ahir que, de fet, a les línies dels ferrocarrils de la Generalitat no va ploure. Diguem que va haver-hi com una espècie de paraigües que tots els passos de ponts, totes les infraestructures que envolten el pas del tren dels ferrocarrils de la Generalitat, doncs resulta que allà no va ploure. Només va ploure els trams de la Renfe, i per això, cony... A la Renfe es desprèn tot i, en canvi, els ferrocarrils de la Generalitat no. No és culpa de que no es faci cap mena de manteniment i que Catalunya l'hagin desinvertit recurrentment tots els governs haguts i per haver a les terres madrilenyes, o des de les terres madrilenyes. I a sobre argumentant que Catalunya som uns lladres. No, és una qüestió simplement de que es veu que la Generalitat té algun tipus de pacte amb el diable que fa que en les línies de tren de la Generalitat no plogui. I per això no es desprenguin els túnels i els ponts i tot això. I clar, així qualsevol. Hombre! Hombre! Vinga, va, el hombre del tiempo de los mismos! Hombre! S'està repetint, insistint, això, eh? La culpa és del temps.
Por nuevas informaciones
tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
Se esperan temperaturas más bajas que las normales
en puestos de Extremadura y en todas las capitales. El parque se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas, solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
Allà segur que els trens van bé, a Tenerife. Claro.
Seguro de sol.
Claro que sí.
Seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol.
Ole, doncs marxarem amb Bruce Springsteen i aquesta cançó que ha estrenat en el dia d'avui, si no recordo malament, es diu Streets of Minneapolis. Espera. El soy un macarra, soy una hortera seria per Donald Trump. Això seria Streets of Minneapolis, que sona així.
Through the winter's ice and cold.
I és que no és cap secret que Bruce Springsteen no congrega, evidentment, amb les idees de Donald Trump. Recordem que Donald Trump és un psicòpata que ha instaurat ara la policia estil Gestapo, que va matant aquells que, doncs, consideren que se'ls enfronten a l'hora de fer aquesta neteja ètnica de les terres del que era el paradigma i la capital de la democràcia, Estats Units, en aquest cas a través de la ciutat de Minneapolis. Evidentment, això ja està saltant per tot arreu, i Bruce Springsteen forma part dels artistes que s'han significat sempre per ser contestataris de l'actual president dels Estats Units i que, davant dels fets esdevinguts les últimes setmanes a Minneapolis, ha decidit reaccionar a través de la música i utilitzar la xarxa per difondre una cançó protesta que va compondre dissabte i que ha vist la llum aquest dijous. Avui, l'artista titular la cançó Streets of Minneapolis, com a protesta a les recents accions de la policia minoritària, migratòria, volien dir, de l'ICE, que fan la mateixa pinta que els que van assaltar el Capitol, que van provocar morts també. Se'n recordeu quan no van acceptar el resultat de les eleccions? Doncs aquest, la democràcia els importa, doncs, tres pitos, evidentment. La lletra recorda les dues últimes víctimes de l'ICE, René Good i Alex Preti. Recordem que René Good, els pares d'aquesta dona, eren fans de Donald Trump, Vull dir que anaven als mítings, en volant banderetes. Ai, senyor. Parla textualment de l'exèrcit privat del rei Trump, en referència al cos armat que també qualifica de grup de pinxos federals de Trump. Defensarem, diu la cançó, aquesta terra i l'estranger entre nosaltres. Afegeix Bruce Springsteen en la tornada, on també apunta: recordarem el nom dels que van morir als carrers de Minneapolis. Doncs amb aquesta cançó tan xula, punt i final. Demà més, Segurament demà parlarem de barbuts i altres històries. Adéu!
Gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, so just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis.